Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giner.
El Regne Unit rebutja tramitar l'extradició de Clara Ponsatí pel delicte de sedició i considera l'euroordre presentada pel jutge Llarena desproporcionada. Montse Manent.
L'escrit de les autoritats britàniques enviat al Ministeri de l'Interior també demana a Espanya més informació per tornar a avaluar la decisió de tramitar l'euroordre. Des de Catalunya, Quim Torra ha qualificat de colossal el ridícul d'Espanya i la justícia espanyola.
Pedro Sánchez encén les crítiques de les dues associacions majoritàries de fiscals després d'assegurar que la Fiscalia de l'Estat depèn de l'executiu i insinuar que el govern controla el procés judicial contra els líders independentistes.
Els fiscals asseguren que són independents i només es deuen a la legalitat. El president en funcions ha fet aquestes declaracions durant una entrevista a Ràdio Nacional d'Espanya.
La Fiscalía General del Estado pues pidió al juez instructor la activación de la euroorden después de conocer la sentencia del Tribunal Supremo. ¿La Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, sí, depende del gobierno.
Pues ya está.
Sí, pero bueno, sorprendió sobre todo al independentismo que esto saliera, bueno, saliera en un debate electoral.
El independentismo puede utilizar las expresiones como le venga en gana, porque vive en una realidad paralela y se crea sus propias burbujas, en fin, pero es evidente que nosotros lo estamos haciendo y yo espero que más pronto que tarde pues el señor Puigdemont rinda cuentas ante la justicia española, que es lo que debe hacer.
El govern català prepara una ofensiva judicial i política contra el decret llei de seguretat digital aprovat pel govern espanyol en funcions.
En una entrevista a la xarxa, el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, assegura que hi ha escletxes suficients per tombar la mesura als tribunals.
Això està en mans dels serveis jurídics, perquè s'ha de mirar la lletra petita, i jo crec que aquí trobarem escletxes per poder fer front amb recursos a aquest decret. Estem parlant d'una iniciativa que en el si de la Unió Europea ens sembla que no forma part del que hauria de ser les bones pràctiques d'un estat de la Unió Europea en aquests moments.
A Badalona avui han continuat els treballs d'enderroc de l'edifici del passatge de la Torre del barri de la Salut.
L'enderrocament ha provocat un intercanvi de retrets entre el PP i el PSC sobre si al darrere de l'esquerda hi ha una negligència política.
Ràdio Ciutat de Badalona, Anna Rovira.
Segons el regidor Xavier García Albiol, el govern local ha intentat tapar els veritables motius del col·lapse de l'edifici amb una demolició exprés.
L'edifici no cau per culpa de la luminosis i per culpa de que els veïns no hagin mantingut l'edifici. L'edifici cau perquè l'Ajuntament de Badalona permet que es facin unes obres il·legals que el que duen a terme és que es foradi una paret, i concretament la paret mestra, que és on comencen les esquerdes.
I en cultura, tot a punt a Lleida per la 26a edició del Jazz Tardor, que arrenca aquest dijous amb una interessant barreja d'artistes emergents i figures consagrades.
El tret de sortida serà l'Auditori Municipal Enric Granados amb l'espectacle d'improvisació musical i escènica El Tabú Suprem.
UAU Lleida Ràdio, Adriana Fort.
Josep Ramon Jové, director del Jazz Tardor, destaca l'eclecticisme de la programació d'enguany.
Noms com són seria la cantant pianista nord-americana Carrie Nelson, i parlava de llegendes, doncs el trompetista va a dir Pomonerev, és un dels músics més ancians, i que per tant doncs serà tot un referent històric a tenir en compte dins aquesta programació del jazz.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Manuel Álvarez, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs avui el cel el tenim força assolellat en general, amb intervals de núvols que minvaran durant les pròximes hores al Pirineu, Prepirineu i altres zones del nord-est, però que reapareixeran amb l'arribada d'un sistema frontal que ens afectarà durant la matinada i primeres hores del matí. Per tant, amb nuvolositat abundant demà durant el matí i amb alguna precipitació feble i a qualsevol punt sempre més probables i més continuades a zones del Pirineu i del Prepirineu. La cota neu començarà al voltant dels 1.600 metres i baixarà al llarg de la tarda fins a uns 1.000 metres aproximadament, puntualment per sota el vessant nord del Pirineu. També esperem durant la tarda el creixement d'algunes nuvolades que afectaran a zones de la meitat sud del territori, podrien deixar alguna tímida precipitació transitòria que minvaria ràpidament i també tindrem el creixement de nuvolades a l'interior del quadrant nord-est, fins i tot també a zones del nord de la costa central, sud de la costa brava. També en aquests sectors esperarem alguns ruixats dispersos, localment moderats i puntualment amb alguna tempesta. Pel que fa a la temperatura, valors una miqueta més baixos, de mínima i de màxima, i continuarà bufant el component oest amb alguna ratxa forta a la meitat sud del territori. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Manuel Álvarez. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Marta Carbó, bona tarda.
Bona tarda. Problemes habituals a aquesta hora a l'àrea metropolitana de Barcelona. Ens trobem, per exemple, a la B23, en el tram comprès entre Sant Feliu i l'enllaç amb l'autopista P7, al nus del Papiol, hi ha cua força compacta, també retencions d'entrada a la capital catalana entre Esplugues i la Diagonal. A la C32 trobem retencions a Savall de Llobregat per enllaçar amb les rondes, també cues a l'altre extrem, als accessos nord, a la C58, entre Badia i el nus de la Trinitat, i també en el tram entre Sant Quirze i Sabadell, en tots dos sentits de la marxa. A l'autopista P7, cues habituals per enllaçar amb aquesta C58, també retencions en el lateral d'aquesta P7, a la B30, a l'altura de Barberà del Vallès. Destacar també cues a la Pota Nord, a Santa Coloma de Gramenet, per enllaçar amb el nus de la Trinitat, i a les dues rondes de la capital catalana, sobretot en sentit Trinitat. De moment això és tot, des de Secretaria de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El Regne Unit rebutja tramitar per ara l'extradició de Clara Ponsatí pel delicte de sedició i considera l'euroordre presentada pel jutge Llarena desproporcionada. Segons l'escrit de les autoritats britàniques enviat al Ministeri de l'Interior, l'ordre no s'ajusta a la legislació vigent del país. Ara demanen a Espanya més informació per tornar a avaluar la decisió de tramitar l'euroordre si s'escau.
Les autoritats britàniques han pres aquesta decisió després d'avaluar el delicte de sedició pel qual es demana l'extradició de Clara Ponsatí. L'ordenament jurídic britànic correspon a una qüestió d'ordre públic i no penal, com a Espanya, per això consideren l'euroordre desproporcionada. En el mateix escrit insten a l'estat espanyol a fer arribar informació sobre l'historial delictiu previ de Ponsatí o qualsevol altra informació relativa a la gravetat de la infracció. Si se'l remet aquesta informació, diuen, tornaran a avaluar la decisió de no certificar aquesta ordre de detenció europea.
El revés de la justícia britànica és la primera resposta del Regne Unit a les últimes euroordres dictades per Llarena. Les reaccions no s'han fet esperar.
Entre elles, la del president Quim Torra, a través d'una piulada que ha qualificat de colossal el ridícul internacional d'Espanya i la justícia espanyola. També s'han pronunciat sobre la decisió britànica diversos candidats, com l'advocat de Carles Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, o el portaveu de Junts per Catalunya al Parlament, Eduard Pujol, també el Sertadi, o David Fernández i Mireia Boia de la CUP. També fons del Tribunal Suprem i del Ministeri d'Interior que asseguren que l'euroordre contra Ponsatí encara té recorregut, ja que el jutge escocès no s'ha pronunciat encara.
La notícia arriba en plena polèmica per les declaracions del president en funcions, Pedro Sánchez, en què assegurava que la Fiscalia de l'Estat depèn de l'executiu i rep ordre d'actuacions en el procediment contra els líders independentistes. Més tard ha matisat les seves paraules, just després, però, que les dues associacions majoritàries de fiscals l'hagin criticat durament. En té tots els detalls la nostra companya Mònica Hernández. Bona tarda.
Bona tarda, Lali. La Fiscalia depèn del govern i ja està. És la resposta de Pedro Sánchez quan li han demanat com s'ho farà per complir la promesa d'extradir el president Puigdemont. Ho ha dit en declaracions a Ràdio Nacional d'Espanya.
La Fiscalía General del Estado pues pidió al juez instructor la activación de la euroorden después de conocer la sentencia del Tribunal Supremo. ¿La Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, sí, depende del gobierno.
Pues ya está.
Sí, pero bueno, sorprendió sobre todo al independentismo que esto saliera,
bueno, independentismo,
saliera en un debate electoral.
El independentismo puede utilizar las expresiones como le venga en gana, porque vive en una realidad paralela y se crea sus propias burbujas, en fin, pero es evidente que nosotros lo estamos haciendo y yo espero que más pronto que tarde pues el señor Puigdemont rinda cuentas ante la justicia española, que es lo que debe hacer.
La candidata de Junts per Catalunya al Congrés, Laura Borràs, ha dit que les declaracions de Sánchez constaten que no existeix la separació de poders.
Avui Pedro Sánchez ha certificat que la separació de poders a l'estat espanyol és inexistent i que, continuant amb la línia de Soraya Sáenz de Santa Maria, que va a fer-nos veure que Mariano Rajoy i el govern del PP havia escapçat l'independentisme, ara Pedro Sánchez, el govern del PSOE, continua en aquesta línia d'intervenció, tot per frenar l'independentisme.
També les principals associacions de fiscals han expressat indignació per les declaracions del president en funcions. La Unió Progressista ha piulat que són autònoms del govern. L'associació de fiscals, majoritària en el sector, ha emès un comunicat en què recorda que la fiscalia és independent i no rep ordres del poder executiu.
I encara al voltant del procés, el govern català prepara una ofensiva judicial i política contra el decret llei de seguretat digital aprovat pel govern espanyol en funcions. En una entrevista a la xarxa, el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, assegura que hi ha escletxes suficients per tombar la mesura als tribunals. Recordem que el nou decret permet el tancament de webs i la seva gestió quan l'executiu considera que estan en risc l'ordre públic i la seguretat pública. El govern espanyol podrà fer-ho sense un ordre judicial. Ha seguit l'entrevista la Marta Patricio. Bona tarda.
Bona tarda, Lali. Pel conseller de Polítiques Digitals, aquest decret atempta contra els drets i la llibertat dels ciutadans de tot l'Estat. És per això que ha explicat el text està en mans dels serveis jurídics del govern català.
Això està en mans dels serveis jurídics, perquè s'ha de mirar a letra petita, i jo crec que aquí trobarem escletxes per poder fer front amb recursos a aquest decret. En tot cas, això veurem com evoluciona, però vaja, estem parlant d'una iniciativa que en el si de la Unió Europea ens sembla que no forma part del que hauria de ser les bones pràctiques d'un estat de la Unió Europea en aquests moments.
Puigneró alerta de la gravetat de la mesura i equipara l'actitud de l'executiu espanyol a governs com els de Turquia o la Xina.
Ara és la patada al servidor, la capacitat de poder intervenir les comunicacions, intervenir o tancar qualsevol web sense necessitat d'una ordre judicial. Això és un fet gravíssim a l'Europa de la Unió Europea, i això apropa a Espanya a pràctiques de països d'altres latituds, Turquia o Xina, i ens sembla que això passarà a facturar la democràcia espanyola.
El conseller de Polítiques Digitals assegura que amb aquest decret es vol liquidar les autonomies en l'àmbit digital. També ha parlat dels rols de Pedro Sánchez i de Mariano Rajoy.
Clarament estem davant de la liquidació de l'estat autonòmic digital, per dir-ho així. Per tant, estem davant, sembla mentida que això ho estigui tirant endavant un govern socialista, un govern del senyor Pedro Sánchez, que cada dia fa més moderat el senyor Rajoy.
A més, ha criticat les formes del govern en funcions de Pedro Sánchez i assegura que aquesta no és la millor manera per obrir el diàleg entre l'executiu català i l'espanyol. La mesura està inclosa en el decret de seguretat digital que va publicar ahir el butlletí oficial de l'Estat.
I encara un últim apunt. L'expresident Carles Puigdemont ha publicat en una piulada la mort del seu pare, que tenia 91 anys.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
La Fiscalia recorrerà la condemna per abús sexual de l'Audiència de Barcelona contra els 5 processats en el cas de l'anomenada manada de Manresa. El Ministeri Fiscal considera que hi ha proves suficients per condemnar-los per agressió sexual i no abús.
Així ho ha comunicat aquest Ministeri Fiscal, que ja a últim moment del judici a l'Audiència de Barcelona va elevar l'acusació inicial agressió. L'Audiència, però, justifica la seva sentència en el fet que no hi hagués violència perquè la víctima, una menor de 14 anys, estava inconscient pels efectes de les drogues. El recurs de la Fiscalia, però, no serà l'únic. Acusació particular i defensa també tenen previst recórrer, sigui perquè consideren la sentència insuficient en el primer dels casos o excessiva en el segon.
I a Calella, al Maresme, la Fiscalia investiga els presumptes abusos sexuals a una nena de 10 anys. L'acusat és un menor extutelat per la Generalitat, que ara mateix està en llibertat vigilada i amb un ordre d'allunyament de la víctima. El Departament d'Afers Socials, Treball i Família ja ha confirmat que el jove va marxar d'un centre de protecció de Barcelona. El cas ha portat molta polèmica al municipi perquè en un inici es va relacionar amb el grup de menors no acompanyats que fins avui residien al centre d'acollida d'emergència habilitat a l'Hotel Marisol. Ràdio Calella, Dolors Lleuri.
El presumpte abús sexual es va produir dissabte a la nit a Calella quan la nena de 10 anys era a la platja amb unes amigues. Va ser llavors quan el noi, també menor d'edat i a qui coneixeria d'uns mesos enrere, va fer-li tocaments. Segons el relat del portaveu del govern municipal, la petita no va explicar-ho a la família, que se'n va assabentar l'endemà i va denunciar-ho. Escoltem Josep Torres.
I és a través d'unes amigues que és amb les que passejava aquell dia, doncs l'àvia ho sap, llavors l'àvia truca al pare i el pare ve i llavors, clar, la nena li explica i això és el diumenge.
El noi que va fugir d'un centre de protecció barceloní el passat mes de setembre va lliurar-se dilluns als Mossos d'Esquadra, que van comprovar que es tracta d'un menor d'edat. Després de prestar declaració i segons ha confirmat Afers Socials, el noi se li ha decretat llibertat vigilada i una ordre d'allunyament de la víctima. L'Ajuntament de Calella anunciava ahir que es presentarà com a acusació particular en el cas i que ha ofert ajuda i assessorament a la víctima i a la seva família, com també ha fet el govern català.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
A Badalona, avui han continuat els treballs d'enderroc de l'edifici del passatge de la Torre del barri de la Salut. En aquesta ocasió ja s'han començat a utilitzar els martells hidràulics. L'enderrocament ha provocat un intercanvi de retrets entre el PP i el PSC sobre si al darrere de l'esquerda hi ha una negligència política. Ràdio Ciutat de Badalona, Anna Rovira, bona tarda.
Bona tarda. Avui la fesomia de l'edifici ha canviat perquè els operaris ja han retirat tot el cablejat, antenes i mobiliari de la teulada i ja han començat a picar el ciment amb martells hidràulics. Una feina que des del Partit Popular s'ha demanat que s'aturi per investigar què va provocar l'esquerda. Segons el regidor Xavier García Albiol, el govern local ha intentat tapar els veritables motius del col·lapse de l'edifici amb una demolició exprés. Segons Albiol, els veïns ja havien alertat la Guàrdia Urbana d'unes obres il·legals que s'estaven duent a terme en un local dels baixos d'aquest immoble.
La voluntat del govern de Badalona és tapar el que de debò ha passat. L'edifici no cau per culpa de la luminosis i per culpa de que els veïns no hagin mantingut l'edifici. L'edifici cau perquè l'Ajuntament de Badalona permet que es facin unes obres il·legals que el que duen a terme és que es foradi una paret, i concretament la paret mestra, que és on comencen les esquerdes i és on comencen a caure doncs, tot el material d'obra.
Visiblement enfadat, l'alcalde Àlex Pastor ha explicat que tan bon punt es van tenir coneixement, que si feien obres il·legals al local es van aturar, i acusa el Biol de malmetre el nom de la ciutat amb objectius electoralistes.
Doncs gairebé la meitat dels edificis de Badalona no han passat la ITE, la inspecció tècnica de l'edifici. El deure del manteniment i conservació dels habitatges és responsabilitat dels seus propietaris. No obstant això, les competències sobre el manteniment dels edificis la tenen els ajuntaments. Ràdio Ciutat de Badalona, Anna García d'Albenis, bona tarda.
Bona tarda. En aquest cas, doncs, l'Ajuntament de Badalona, davant la situació imminent de perill, ha exercit subsidiàriament l'enderroc després d'haver requerit fins a 5 vegades els propietaris que duguessin a terme el manteniment de l'edifici. Arreu de Badalona, només un 49% dels edificis obligats han presentat l'informe de la ITE. Per això, l'Agència de l'Habitatge ha adreçat gairebé 4.200 comunitats de propietaris cartes d'avís per recordar-los la necessitat de passar aquesta inspecció tècnica. En parla Enric Garí, president del Gremi de Constructors.
Badalona té un total de 80.000 habitatges edificats. D'aquests, 15.000 tenen més de 60 anys i 40.000 entre 40 i 60 anys. Aleshores, els habitatges s'han de rehabilitar. Rehabilitar cobertes, s'han de rehabilitar baixants, s'han de rehabilitar clavegueres. Per què? Perquè tot això es fa malbé. O sigui, això té una durabilitat i aquesta durabilitat té un temps i, per tant, passat aquest temps, tot el que allarguis, digues, és ganga. Però la que passa de 10 anys ja has de tornar a fer coses.
Les ITE estan regulades a Catalunya des de l'any 2010 i estableixen les condicions en què s'han d'efectuar aquests controls.
L'edifici de Badalona, però, no és l'únic que té aluminosi. De fet, a Catalunya encara hi ha 180.000 habitatges afectats per aquesta patologia del formigó, provocada per un tipus de ciment de baixa qualitat que es fa malbé amb el temps, però que s'asseca més ràpid que la resta. Un ciment que es va fer servir moltíssim durant els anys 50 i 60, època del boom migratori que exigia la construcció ràpida de pisos. Ens ho amplia la Carina Bellbé en aquest reportatge.
Segons un estudi, la meitat dels habitatges aixecats en aquest temps es van construir amb aquest material. És més, Catalunya va consumir més de la meitat de la producció estatal d'aquest ciment prohibit a altres països, però no va ser fins al 1990 quan es va destapar el problema arran de l'enfonsament d'un edifici al barri del Turó de la Peira de Barcelona en què va morir una veïna. Ara bé, bona part dels casos tenen solució amb una bona rehabilitació. Els col·legis d'aparelladors adverteixen que les comunitats de veïns són reticents a fer les proves de luminosi per no haver d'afrontar les reparacions, que són molt cares. Jordi Marrot és responsable de rehabilitació del Col·legi de Pagadors de Barcelona en declaracions a la xarxa.
El que té problemes més importants són els que estan relacionats amb un problema de manteniment o conservació. Perquè el ciment aluminós en si no és un problema. Avui tècnicament el tenim força conegut i sabem com l'hem de tractar i com l'hem de conservar, però si no es fan els treballs de manteniment i conservació adequats, que bàsicament estan relacionats amb presència d'aigua, presència d'humitats, doncs pot ser un problema greu que pot comportar ensorraments, en aquest cas de sostres, perquè el formigó de ciment aluminós no l'hem utilitzat per construir el que són els murs, sinó que és per construir les biguetes.
Malgrat que les inspeccions tècniques no inclouen les proves específiques de l'aluminosi, serveixen per detectar esquerdes evidents en els edificis. Estan obligats a passar-les als habitatges de més de 45 anys, però a Catalunya no s'ha fet ni la meitat de les inspeccions que s'haurien d'haver fet. Repassem ara altres notícies destacades del dia. La Federació d'Associacions de Mares i Pares de Catalunya, la FAPAC, denuncia que la manca de finançament de l'escola pública està sent compensada amb un augment de les aportacions econòmiques de les famílies. Demà presentarà un estudi pioner que, segons FAPAC, demostra que existeix el copagament a l'escola pública i que, a més, genera segregació entre l'alumnat. L'enquesta ha recollit informació de més de 1.100 associacions de famílies de tot Catalunya. La nostra companya Diana Bermejo ha recollit diferents impressions de la comunitat educativa.
Bona tarda. La Llei d'Educació de Catalunya diu que l'administració té el deure d'assegurar els recursos públics per fer efectiva la gratuïtat dels ensenyaments obligatoris. Segons la FAPAC, però, ara mateix l'escola pública no és gratuïta. Tot i que és legal cobrar una quota voluntària a les famílies per a la compra de material fungible, en aquestes aportacions s'amaguen altres despeses. Belén Tascón és presidenta de FAPAC.
Als centres educatius els arriba menys diners. Llavors, què és el que es fa? No? Doncs que les necessitats que tenen les escoles perquè es van deteriorar el material, doncs també utilitzen o poden utilitzar aquestes quotes per poder-lo fer, però no només això, sinó també doncs, assegurances o sortides, etc. No?
La FAPAC denuncia més que la quantia de les quotes de cada escola pública pot ser motiu d'exclusió per a moltes famílies. L'entitat ha detectat que a Catalunya hi ha escoles en què les famílies paguen 15 euros, mentre que d'altres en poden demanar més de 400. Des del Departament d'Educació, el director general de Centres Públics, Josep González Cambrai, admet que cal una regulació, però que aquestes quotes en cap cas han de cobrir despeses d'escolarització ni han de contribuir a la segregació.
Estem fent transparent aquestes aportacions de les famílies, ho publicarem a la web del departament i demanarem als centres que a través del seu projecte educatiu ho publiquin a la seva web i, per tant, aquestes quotes de famílies han d'estar dins d'una normalitat.
Entre 2010 i 2018, el pressupost en educació no només no s'ha recuperat de les retallades de la crisi, sinó que encara és un 10% inferior. I, a més, l'escola pública té un 10% més d'alumnat.
Seguim encara parlant d'educació i al voltant de la polèmica de la vaga d'estudiants. La Universitat Rovira i Virgili de Tarragona s'uneix a altres universitats catalanes i ha obert un termini de peticions pels estudiants que vulguin acollir-se a l'avaluació única per a aquest curs. Ràdio Ciutat de Tarragona, Fran Richard.
Aquest sistema, que ja s'ha desplegat a la majoria d'universitats catalanes, dona l'opció a l'alumnat de ser avaluat amb només un examen final en lloc de treballs i exàmens parcials al llarg del semestre. D'aquesta manera, els estudiants que ho vulguin podran participar de les aturades o protestes o, per al contrari, evitar veure's afectat per elles. De fet, abans de la implantació del Pla d'Estudis Europeu Bolonya l'any 2009, l'avaluació única era la tònica habitual a les facultats catalanes. Escoltem a Domènec Puig, vicerrector de Programació Acadèmica i Docència de l'ORB, especificar aquest pla d'avaluació.
Hi ha carreres que tenen un caire més experimental i altres segurament pues, que més teòric. Les que tinguin un caire més experimental probablement tindran menys assignatures que es puguin acollir a l'avaluació única. Però no vol dir que hi hagi carreres que no s'hi puguin acollir i altres que sí, totes s'hi poden acollir i totes s'hi acolliran.
Els estudiants que l'avaluació única ho faran de manera irreversible per aquest curs i la URB ja ha obert el termini de peticions pels estudiants.
En cultura, a Lleida ja ho tenen tot a punt per la 26a edició del Jazz Tardor, que arrenca aquest dijous amb una aposta per la consolidació i per una interessant barreja d'artistes emergents i figures consagrades. El tret de sortida serà l'Auditori Municipal Enric Granados amb l'espectacle d'improvisació musical i escènica El Tabú Suprem, un projecte liderat pel bateria Ramon Prats, acompanyat del col·lectiu Frit. UAU Lleida Ràdio, Adriana Fort.
A més, la inauguració comptarà amb la presència del director del Festival de Jazz de Sant Sebastià, Miguel Martín, i inclourà una degustació de vins del celler Cérvoles. El Cafè del Teatre de l'Escorxador acollirà tots els concerts del festival, amb l'excepció del d'inauguració i de l'actuació de la Big Band de Lleida a Tremp. Josep Ramon Jové, director del Jazz Tardor, destaca l'eclecticisme de la programació d'enguany.
Figures emergents, com el contrabaixista Javier Moreno, noms consolidats, com seria la cantant pianista nord-americana Karin Allison, i parlava de llegendes, doncs el trompetista Valery Pomonerev és un dels músics més ancians que estan encara actius, és un senyor que ha escrit pàgines importants de la història del jazz i que, per tant, doncs serà tot un referent històric a tenir en compte dins d'aquesta programació del jazz.
Un dels concerts serà en sessió matinal el diumenge 17 a l'Escorxador.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. L'Associació Esportiva Prat es juga a entrar a la Copa del Rei.
L'equip Pota Blava juga avui a Castàlia als quarts de final de la Copa Federació per accedir a la Copa del Rei.
En bàsquet, nova cita històrica del Cadí La Seu, que aquesta nit es juga al lideratge de grup a l'Eurocup.
Rep l'invicta l'Andes francès al Palau d'Esports en un bon moment de forma. Les urgellenques encadenen 5 triomfs a la Lliga Femenina, l'últim a la pista del Manfilter i 2 en competició europea. El duel començarà a les 9 i estarà marcat per la mort en les darreres hores del que fou tècnic del conjunt urgellenc, Joan Carles Pié, després d'una llarga malaltia.
Avui també juguen competició europea el Baxi Manresa i el Joventut de Badalona.
El Nanterre serà el rival dels verd i negres de l'Eurocup a 9:15. El conjunt francès arriba a Badalona amb una victòria menys que la penya, mentre que el bàsquet Manresa juga avui la Champions League al Nou Congost davant el Turc Telecom. En la competició continental, els del Bages han guanyat 2 dels 3 partits jugats. L'enfrontament començarà a 9:15 del vespre.
I en hoquei herba comença la segona jornada a la màxima categoria.
S'enfronten al Club Deportiu Terrassa amb el Júnior de Sant Cugat a partir de les 8 del vespre buscant la primera victòria del curs.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Dida Calcantara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
De festes n'hi ha de molts tipus. Festes majors, festes d'aniversari, festes de disfresses, festes infantils, festes de piscina... L'important és que hi hagi ganes de passar-s'ho bé, independentment del format. Precisament per això, també és possible fer una festa assegut davant l'ordinador. Són el que es coneixen com les LAN parties, trobades on els ordinadors dels assistents es connecten a través de xarxes locals d'alta velocitat per compartir jocs i aplicacions. Una de les més destacades dels Països Catalans i que l'any passat va superar els 700 inscrits és la que se celebra aquesta setmana, la Mollerussa LAN Party. D'aquest dijous a aquest diumenge, League of Legends, Counter-Strike, FIFA i Tekken són alguns dels videojocs on es podrà competir a la LAN Party de la capital del Pla d'Urgell. Poca broma, perquè els premis per als guanyadors sumen més de 5.000 euros. A banda, un altre torneig competit, però bastant més curiós, serà el de llançament de discos durs. Els participants hauran de fer cistella en un barril de cervesa. També hi haurà un taller sobre refrigeració líquida per a ordinadors. Del 7 al 10 de novembre, 12a edició de la Mollerussa LAN al recinte firal de Mollerussa. Informació, inscripcions i horaris al web mollerussalanparty.com.
Sabies que...
Sabem que no tots els vídeos de YouTube són reals del tot, però si alguna vegada us heu preguntat quants cotxes de radiocontrol es necessiten per arrossegar un vehicle real, Doncs hi ha un vídeo que té la resposta que esteu buscant, i és real. L'estrella d'aquest vídeo és un antic Jeep Grand Cherokee. Suposem que és un model de 2003, amb els seus grans fars i la posició dels seus llums de boira. De tota manera, sembla que està en mal estat i està preparat per ser desballestat. Pesa uns 2.000 quilos aproximadament. Així, doncs, queda clar i queda demostrat que a vegades YouTube i el món de l'entreteniment dona per molt i a vegades ens pot sorprendre de coses tan curioses com que uns quants radiocontrols doncs, puguin arrossegar un Jeep de grans dimensions.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
El Regne Unit rebutja tramitar per ara l'extradició de Clara Ponsatí pel delicte de sedició i considera l'euroordre presentada pel jutge Llarena desproporcionada. Montse Manent.
L'escrit de les autoritats britàniques enviat al Ministeri de l'Interior també demana a Espanya més informació per tornar a avaluar la decisió de tramitar l'euroordre. Des de Catalunya, Quim Torra ha qualificat de colossal el ridícul d'Espanya i la justícia espanyola.
Pedro Sánchez encén les crítiques de les dues associacions majoritàries de fiscals després d'assegurar que la Fiscalia de l'Estat depèn de l'executiu i insinuar que el govern controla el procés judicial contra els líders independentistes.
Els fiscals asseguren que són independents i només es deuen a la legalitat. El president en funcions ha fet aquestes declaracions durant una entrevista a Ràdio Nacional d'Espanya.
La Fiscalía General del Estado pues pidió al juez instructor la activación de la euroorden después de conocer la sentencia del Tribunal Supremo. ¿La Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, sí, depende del gobierno.
Pues ya está.
Sí, pero bueno, sorprendió sobre todo al independentismo que esto saliera, bueno, saliera en un debate electoral.
El independentismo puede utilizar las expresiones como le venga en gana, porque vive en una realidad paralela y se crea sus propias burbujas, en fin, pero es evidente que nosotros lo estamos haciendo y espero que más pronto que tarde pues el señor Puigdemont rinda cuentas ante la justicia española, que es lo que debe hacer.
El govern català prepara una ofensiva judicial i política contra el decret llei de seguretat digital aprovat pel govern espanyol en funcions.
En una entrevista a la xarxa, el conseller de Polítiques Digital, Jordi Puigneró, assegura que hi ha escletxes suficients per tombar la mesura als tribunals.
Això està en mans dels serveis jurídics, perquè s'ha de mirar la lletra petita, i jo crec que aquí trobarem escletxes per poder fer front amb recursos a aquest decret. Estem parlant d'una iniciativa que en el si de la Unió Europea ens sembla que no forma part del que hauria de ser les bones pràctiques d'un estat de la Unió Europea en aquests moments.
A Badalona avui han continuat els treballs d'enderroc de l'edifici del passatge de la Torre del barri de la Salut.
L'enderrocament ha provocat un intercanvi de retrets entre el PP i el PSC sobre si al darrere de l'esquerda hi ha una negligència política.
Ràdio Ciutat de Badalona, Anna Rovira.
Segons el regidor Xavier García Albiol, el govern local ha intentat tapar els veritables motius del col·lapse de l'edifici amb una demolició exprés.
L'edifici no cau per culpa de la luminosis i per culpa de que els veïns no hagin mantingut l'edifici. L'edifici cau perquè l'Ajuntament de Badalona permet que es facin unes obres il·legals que el que duen a terme és que es foradi una paret, i concretament la paret mestra, que és on comencen les esquerdes.
En cultura, tot a punt a Lleida per la 26a edició del Jazz Tardor, que arrenca aquest dijous amb una interessant barreja d'artistes emergents i figures consagrades.
El tret de sortida serà l'Auditori Municipal Enric Granados amb l'espectacle d'improvisació musical i escènica El Tabú Suprem.
Uau, Lleida Ràdio, Adriana Fort.
Josep Ramon Jové, director del Jazz Tardor, destaca l'eclecticisme de la programació d'enguany.
Noms consolidats, com seria la cantant pianista Norda Americana Allison, i parlava de llegendes, doncs el trompetista Vladimir Pomonerev és un dels músics més ancians i que, per tant, doncs serà tot un referent històric a tenir en compte dins d'aquesta programació del Jazz.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Manuel Álvarez, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs avui el cel el tenim força assolellat en general, amb intervals de núvols que minvaran durant les pròximes hores al Pirineu, Prepirineu i altres zones del nord-est, però que reapareixeran amb l'arribada d'un sistema frontal que ens afectarà durant la matinada i primeres hores del matí. Per tant, amb nuvolositat abundant demà durant el matí i amb alguna precipitació feble ja de qualsevol punt, sempre més probables i més continuades a zones del Pirineu i del Prepirineu. La cota neu començarà al voltant dels 1.600 metres i baixarà al llarg de la tarda fins a uns 1.000 metres aproximadament, puntualment per sota el vessant nord del Pirineu. També esperem durant la tarda el creixement d'algunes nuvolades que afectaran a zones de la meitat sud del territori, podrien deixar alguna tímida precipitació transitòria que minvaria ràpidament i també tindrem el creixement de nuvolades a l'interior del quadrant nord-est, fins i tot també a zones del nord de la costa central, sud de la costa brava. També en aquests sectors esperarem alguns ruixats dispersos, localment moderats i puntualment amb alguna tempesta. Pel que fa a la temperatura, valors una miqueta més baixos, de mínima i de màxima, i continuarà bufant el component oest amb alguna ratxa forta a la meitat sud del territori. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Manuel Álvarez. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. En Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui parlem d'aturades més o menys habituals en tota aquesta xarxa viària propera a Barcelona. Hem de dir que les dues rondes van força carregades, tant la ronda de dalt com la ronda litoral, sobretot en sentit Besòs, és a dir, anant cap a Pont-Nous de la Trinitat. De la resta de vies, destaquem aturades intermitents d'un parell de quilòmetres a l'AP7, a Barberà, en sentit sud, en sentit Tarragona, diguem-ne. A l'extrem sud destaca la B23, també amb aturades. D'entrada a Barcelona, entre Esplugues i la Diagonal, un parell de quilòmetres. De sortida, uns 4 quilòmetres entre Molins de Rei i el Papiol. També destaquem a l'extrem nord la C58, aquesta via plena entre Ripollet i el Nus, d'entrada a Barcelona, un parell de quilòmetres de retenció a Sant Quirze, sentit nord, o la C17, amb aturades aquí a Mollet, direcció Barcelona. Per tant, com podeu comprovar, són retencions habituals a aquesta hora de la tarda en aquestes vies que envolten Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
El Regne Unit rebutja tramitar per ara l'extradició de Clara Ponsatí pel delicte de sedició i considera l'euroordre presentada pel jutge Pablo Llarena desproporcionada. Segons l'escrit de les autoritats britàniques enviat al Ministeri de l'Interior, l'ordre no s'ajusta a la legislació vigent del país. Ara demanen a Espanya més informació per tornar a avaluar la decisió de tramitar l'euroordre si s'escau.
Les autoritats britàniques han pres aquesta decisió després d'avaluar el delicte de sedició pel qual es demana l'extradició de Clara Ponsatí. A l'ordenament jurídic britànic correspon a una qüestió d'ordre públic i no penal, com a Espanya. Per això, consideren l'euroordre desproporcionada. En el mateix escrit, insten a l'estat espanyol a fer arribar informació sobre l'historial delictiu previ de Ponsatí o qualsevol altra informació relativa a la gravetat de la infracció. Si se'l remet aquesta informació, diuen, tornaran a avaluar la decisió de no certificar aquesta ordre de detenció europea.
Al revés de la justícia britànica és la primera resposta del Regne Unit a les últimes euroordres dictades per Llarena. Les reaccions no s'han fet esperar.
Entre elles, la del president Quim Torra, a través d'una piulada que ha qualificat de colossal el ridícul internacional d'Espanya i la justícia espanyola. També s'han pronunciat sobre la decisió britànica diversos candidats com l'advocat de Carles Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, o el portaveu de Junts per Catalunya al Parlament, Eduard Pujol, també El Sertadi, o David Fernández o Mireia Boia de la CUP. També fons del Tribunal Suprem i del Ministeri d'Interior que asseguren que l'euroordre contra Ponsatí encara té recorregut, ja que el jutge escocès no s'ha pronunciat encara.
La notícia arriba en plena polèmica per les declaracions del president en funcions, Pedro Sánchez, en què assegurava que la Fiscalia de l'Estat depèn de l'executiu i rep ordres directes d'actuacions en el procediment contra els líders independentistes. Més tard ha matisat les seves paraules, just després, però, que les dues associacions majoritàries de fiscals l'hagin criticat. En té tots els detalls la nostra companya Mònica Hernández. Bona tarda.
Bona tarda, Lali. La Fiscalia depèn del govern i ja està. És la resposta de Pedro Sánchez quan li han demanat com s'ho farà per complir la promesa d'extradir el president Puigdemont. Ho ha dit en declaracions a Ràdio Nacional d'Espanya.
La Fiscalía General del Estado pues, pidió al juez instructor la activación de la euroorden después de conocer la sentencia del Tribunal Supremo. ¿La Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, sí, depende del gobierno.
Pues ya está.
Sí, pero bueno, sorprendió sobre todo al independentismo que esto saliera, bueno, saliera en un debate electoral.
El independentismo puede utilizar las expresiones como le venga en gana, porque vive en una realidad paralela y se crea sus propias burbujas, en fin, pero es evidente que nosotros lo estamos haciendo y espero que más pronto que tarde pues el señor Puigdemont rinda cuentas ante la justicia española, que es lo que debe hacer.
La candidata de Junts per Catalunya al Congrés, Laura Borràs, ha dit que les declaracions de Sánchez constaten que no existeix la separació de poders.
Avui Pedro Sánchez ha certificat que la separació de poders a l'estat espanyol és inexistent i que, continuant amb la línia de Soraya Sáenz de Santa María, que va a fer-nos veure que Mariano Rajoy i el govern del PP havia escapçat l'independentisme, ara Pedro Sánchez, el govern del PSOE, continua en aquesta línia d'intervenció, tot per frenar l'independentisme.
També les principals associacions de fiscals han expressat indignació per les declaracions del president en funcions. La Unió Progressista ha piulat que són autònoms del govern. L'associació de fiscals, majoritària en el sector, ha emès un comunicat en què recorda que la fiscalia és independent i no rep ordres del poder executiu.
I encara al voltant del procés, el govern català prepara una ofensiva judicial i política contra el decret llei de seguretat digital aprovat pel govern espanyol en funcions. En una entrevista a la xarxa, el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, assegura que hi ha escletxes suficients per tombar la mesura als tribunals. Recorden que el nou decret permet el tancament de webs i la seva gestió quan l'executiu consideri que està en risc l'ordre públic i la seguretat pública. El govern espanyol podrà fer-ho sense un ordre judicial. En té tots els detalls la nostra companya, Marta Patricio. Bona tarda.
Bona tarda, Lali. Pel conseller de Polítiques Digitals, aquest decret atempta contra els drets i la llibertat dels ciutadans de tot l'Estat. És per això que ha explicat el text està en mans dels serveis jurídics del govern català.
Això està en mans dels serveis jurídics, perquè s'ha de mirar a letra petita, i jo crec que aquí trobarem escletxes per poder fer front amb recursos a aquest decret. En tot cas, això veurem com evoluciona, però vaja, estem parlant d'una iniciativa que en el si de la Unió Europea ens sembla que no forma part del que hauria de ser les bones pràctiques d'un estat de la Unió Europea en aquests moments.
Puigneró alerta de la gravetat de la mesura i equipara l'actitud de l'executiu espanyol a governs com els de Turquia o la Xina.
Ara és la patada al servidor, la capacitat de poder intervenir les comunicacions, intervenir o tancar qualsevol web sense necessitat d'una ordre judicial. Això és un fet gravíssim a l'Europa de la Unió Europea, i això apropa a Espanya a pràctiques de països d'altres latituds, Turquia o Xina, i ens sembla que això passarà a factura a la democràcia espanyola.
El conseller de Polítiques Digitals assegura que amb aquest decret es vol liquidar les autonomies en l'àmbit digital. També ha parlat dels rols de Pedro Sánchez i de Mariano Rajoy.
Clarament estem davant de la liquidació de l'estat autonòmic digital, per dir-ho així. Per tant, estem davant, sembla mentida que això ho estigui tirant davant un govern socialista, un govern del senyor Pedro Sánchez, que cada dia fa més moderat el senyor Rajoy.
A més, ha criticat les formes del govern en funcions de Pedro Sánchez i assegura que aquesta no és la millor manera per obrir el diàleg entre l'executiu català i l'espanyol. La mesura està inclosa en el decret de seguretat digital que va publicar ahir el butlletí oficial de l'Estat.
I encara un darrer apunt, l'expresident Carles Puigdemont ha confirmat a través d'una piulada la mort del seu pare, que tenia 91 anys.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
La Fiscalia recorrerà la condemna per abús sexual de l'Audiència de Barcelona contra els 5 processats en el cas de l'anomenada manada de Manresa. El Ministeri Fiscal considera que hi ha proves suficients per condemnar-los per agressió sexual i no per abús.
Així ho ha comunicat aquest dimecres el Ministeri Fiscal, que ja a últim moment del judici a l'Audiència de Barcelona va elevar l'acusació inicial agressió. L'Audiència, però, justifica la sentència en el fet que no hi hagués violència perquè la víctima, una menor de 14 anys, estava inconscient pels efectes de les drogues. El recurs de la Fiscalia, però, no serà l'únic. Acusació particular i defensa també tenen previst recórrer, sigui perquè consideren la sentència insuficient en el primer dels casos o excessiva en el segon.
I a Calella, al Maresme, la Fiscalia investiga els presumptes abusos sexuals a una nena de 10 anys. L'acusat és un menor extutelat per la Generalitat que ara mateix està en llibertat vigilada i amb un ordre d'allunyament de la víctima. El Departament d'Afers Socials, Treball i Família ja ha confirmat que el jove va marxar d'un centre de protecció de Barcelona. El cas ha portat molta polèmica al municipi perquè en un inici es va relacionar amb el grup de menors no acompanyats que fins avui residien al centre d'acollida d'emergència habilitat a l'Hotel Marisol. Ràdio Calella, Dolors Lleuri.
El presumpte abús sexual es va produir dissabte a la nit a Calella quan la nena de 10 anys era a la platja amb unes amigues. Va ser llavors quan el noi, també menor d'edat i a qui coneixeria d'uns mesos enrere, va fer-li tocaments. Segons el relat del portaveu del govern municipal, la petita no va explicar-ho a la família, que se'n va assabentar l'endemà i va denunciar-ho. Escoltem Josep Torres.
I és a través d'unes amigues que és amb les que passejava aquell dia, doncs l'àvia ho sap, llavors l'àvia truca al pare i el pare ve i llavors, clar, la nena li ho explica i això és el diumenge.
El noi que va fugir d'un centre de protecció barceloní el passat mes de setembre va lliurar-se dilluns als Mossos d'Esquadra que van comprovar que es tracta d'un menor d'edat. Després de prestar declaració i segons ha confirmat Afers Socials, al noi se li ha decretat llibertat vigilada i una ordre d'allunyament de la víctima. L'Ajuntament de Calella anunciava ahir que es presentarà com a acusació particular en el cas i que ha ofert ajuda i assessorament a la víctima i a la seva família, com també ha fet el govern català.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
A Badalona, avui han continuat els treballs d'enderroc de l'edifici del passatge de la Torre del barri de la Salut. En aquesta ocasió ja s'han començat a utilitzar els martells hidràulics. L'enderrocament ha provocat un intercanvi de retrets entre el Partit Popular i el PSC sobre si al darrere de l'esquerda hi ha una negligència política. Ràdio Ciutat de Badalona, Anna Rovira, bona tarda.
Bona tarda. Avui la fesomia de l'edifici ha canviat perquè els operaris ja han retirat tot el cablejat, antenes i mobiliari de la teulada i ja han començat a picar el ciment amb martells hidràulics. Una feina que des del Partit Popular s'ha demanat que s'aturi per investigar què va provocar l'esquerda. Segons el regidor Xavier García Albiol, el govern local ha intentat tapar els veritables motius del col·lapse de l'edifici amb una demolició exprés. Segons Albiol, els veïns ja havien alertat la Guàrdia Urbana d'unes obres il·legals que s'estaven duent a terme en un local dels baixos d'aquest immoble.
La voluntat del govern de Badalona és tapar el que de debò ha passat. L'edifici no cau per culpa de la luminosis i per culpa de que els veïns no hagin mantingut l'edifici. A l'edifici cau perquè l'Ajuntament de Badalona permet que es facin unes obres il·legals que el que duen a terme és que es foradi una paret, i concretament la paret mestra, que és on comencen les esquerdes i és on comencen a caure doncs, tot el material d'obra.
Visiblement enfadat, l'alcalde Àlex Pastor ha explicat que tan bon punt es van tenir coneixement, que si feien obres il·legals al local es van aturar, i acusa el Biol de malmetre el nom de la ciutat amb objectius electoralistes.
Doncs gairebé la meitat dels edificis de Badalona no han passat la ITE, la Inspecció Tècnica d'Edificis. El deure de manteniment i conservació dels habitatges és responsabilitat dels seus propietaris. No obstant això, les competències sobre el manteniment dels edificis la tenen els ajuntaments. Ràdio Ciutat de Badalona, Anna García d'Albenis, bona tarda.
Bona tarda. En aquest cas, doncs, l'Ajuntament de Badalona, davant la situació imminent de perill, ha exercit subsidiàriament l'enderroc després d'haver requerit fins a 5 vegades als propietaris que duguessin a terme el manteniment de l'edifici. Arreu de Badalona, només un 49% dels edificis obligats han presentat l'informe de la ITE. Per això, l'Agència de l'Habitatge ha adreçat gairebé 4.200 comunitats de propietaris cartes d'avís per recordar-los la necessitat de passar aquesta inspecció tècnica. En parla Enric Garí, president del Gremi de Constructors.
Badalona té un total de 80.000 habitatges edificats. D'aquests, 15.000 tenen més de 60 anys i 40.000 entre 40 i 60 anys. Aleshores, els habitatges s'han de rehabilitar. Rehabilitar cobertes, s'han de rehabilitar baixants, s'han de rehabilitar clavegueres. Per què? Perquè tot això es fa malbé. O sigui, això té una durabilitat i aquesta durabilitat té un temps i, per tant, passat aquest temps, tot el que allarguis, digues, és ganga. Però la que passa de 10 anys ja has de tornar a fer coses.
Les ITE estan regulades a Catalunya des de l'any 2010 i estableixen les condicions en què s'han d'efectuar aquests controls.
Més coses. La Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia i l'Ajuntament d'Alcanar demanaran ser part interessada en l'allament del magatzem del polèmic projecte Castor. Ho han anunciat avui, després de tots els antecedents que han portat al fiasco del projecte, consideren imprescindible poder controlar i seguir de prop tot el procediment anunciat pel govern espanyol. Alcanar Ràdio, Míriam Gavaldà.
En una roda de premsa conjunta han explicat altres mesures que prendran. Joan Roig és l'alcalde d'Alcanar.
Demanarem al Ministeri per la Transició Ecològica el reconeixement de l'Ajuntament d'Alcanar com a part interessada en l'expedient iniciat per al segellat definitiu dels pous del magatzem Castor. Ho farem com, per motius obvis, per els més de 1.000 terratrèmols que van haver a les nostres terres i en concret al nostre municipi. Sol·licitarem també una còpia de la documentació elaborada per la mercantil Enagás, on hi consta en detall el calendari i els treballs de desmantellament de les instal·lacions.
Les propostes per part d'alcaldia s'aprovaran este dimecres a la Junta de Govern Local, on també s'inclourà la sol·licitud d'informació sobre el procediment a seguir per a la indemnització pels propietaris de finques afectades pel gasoducte terrestre. El mateix farà la plataforma ciutadana, que ha indicat que els propietaris només tindran 3 mesos des de que es publiqui al BOE el desmantellament per reclamar danys i perjudicis. Ho explica Cristina Reverter, portaveu de la plataforma.
Tindran 3 mesos per a demanar aquestes ajudes o indemnització. Pensem que és important que els terminis, que els períodes estos pues, tinguessin molt clars, perquè és, per dir-ho així, l'última actuació que poden fer els propietaris a l'hora de demanar aquestes ajudes o aquestes indemnitzacions, que lògicament tindran dret.
Des de la plataforma també han denunciat l'opacitat del govern espanyol a l'hora de publicar el cost de manteniment del magatzem.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. La Federació d'Associacions de Mares i Pares de Catalunya, la FAPAC, denuncia que la manca de finançament de l'escola pública està sent compensada amb un augment de les aportacions econòmiques de les famílies. Demà presentarà un estudi pioner que, segons FAPAC, demostra que existeix el copagament a l'escola pública i que, a més, genera segregació entre l'alumnat. L'enquesta ha recollit informació de més de 1.100 associacions de famílies de tot Catalunya. Diana Bermejo, bona tarda.
Bona tarda. La Llei d'Educació de Catalunya diu que l'administració té el deure d'assegurar els recursos públics per fer efectiva la gratuïtat dels ensenyaments obligatoris. Segons la FAPAC, però, ara mateix l'escola pública no és gratuïta. Tot i que és legal cobrar una quota voluntària a les famílies per a la compra de material fungible, en aquestes aportacions s'amaguen altres despeses. Belén Tascón és presidenta de FAPAC.
Als centres educatius els arriba menys diners. Llavors, què és el que es fa? No? Doncs que les necessitats que tenen les escoles perquè es van deteriorar el material, doncs també utilitzen o poden utilitzar aquestes quotes per poder-lo fer, però no només això, sinó també doncs, assegurances o sortides, etc. No?
La FAPAC denuncia més que la quantia de les quotes de cada escola pública pot ser motiu d'exclusió per a moltes famílies. L'entitat ha detectat que a Catalunya hi ha escoles en què les famílies paguen 15 euros, mentre que d'altres en poden demanar més de 400. Des del Departament d'Educació, el director general de Centres Públics, Josep González Cambrai, admet que cal una regulació, però que aquestes quotes en cap cas han de cobrir despeses d'escolarització ni han de contribuir a la segregació.
Estem fent transparent aquestes aportacions de les famílies, ho publicarem a la web del departament i demanarem als centres que a través del seu projecte educatiu ho publiquin a la seva web i, per tant, aquestes quotes de famílies han d'estar dins d'una normalitat.
Entre 2010 i 2018, el pressupost en educació no només no s'ha recuperat de les retallades de la crisi, sinó que encara és un 10% inferior. I, a més, l'escola pública té un 10% més d'alumnat.
Doncs encara parlant d'educació i al voltant de la polèmica de la vaga d'estudiants, la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona s'uneix a altres universitats catalanes i ha obert un termini de peticions pels estudiants que vulguin acollir-se a l'avaluació única per aquest curs. Ràdio Ciutat de Tarragona, Fran Richard.
Aquest sistema, que ja s'ha desplegat a la majoria d'universitats catalanes, dona l'opció a l'alumnat de ser avaluat amb només un examen final en lloc de treballs i exàmens parcials al llarg del semestre. D'aquesta manera, els estudiants que ho vulguin podran participar de les aturades o protestes o, per al contrari, evitar veure's afectat per elles. De fet, abans de la implantació del Pla d'Estudis Europeu Bologna l'any 2009, l'avaluació única era la tònica habitual a les facultats catalanes. Escoltem a Domènec Puig, vicerrector de Programació Acadèmica i Docència de l'ORB, especificar aquest pla de
Hi ha carreres que tenen un caire més experimental i altres segurament pues, que més teòric. Les que tinguin un caire més experimental probablement tindran menys assignatures que es puguin acollir a l'avaluació única. Però no vol dir que hi hagi carreres que no s'hi puguin acollir i altres que sí. Totes s'hi poden acollir i totes s'hi acolliran.
Els estudiants que s'acullin a l'avaluació única ho faran de manera irreversible per aquest curs i la URB ja ha obert el termini de peticions pels estudiants.
A En cultura, a Lleida ja ho tenen tot a punt per la 26a del Jazz Tardor, que arrenca aquest dijous amb una aposta per la consolidació i per una interessant barreja d'artistes emergents i figures consagrades. El tret de sortida serà l'Auditori Municipal Enric Granados amb l'espectacle d'improvisació musical i escènica El Tabú Suprem, un projecte liderat pel bateria Ramon Prats, acompanyat del col·lectiu Frit. Uau, Lleida Ràdio, Adriana Fort.
A més, la inauguració comptarà amb la presència del director del Festival de Jazz de Sant Sebastià, Miguel Martín, i inclourà una degustació de vins del celler Cérvoles. El Cafè del Teatre de l'Escorxador acollirà tots els concerts del festival, amb l'excepció del d'inauguració i de l'actuació de la Big Band de Lleida a Tremp. Josep Ramon Jové, director del Jazz Tardor, destaca l'eclecticisme de la programació d'enguany.
Figures emergents, com el contrabaixista Javier Moreno, noms consolidats, com seria la cantant pianista nord-americana Karin Allison, i parlava de llegendes, doncs el trompetista Valery Pomonerev és un dels músics més ancians que estan encara actius, és un senyor que ha escrit pàgines importants de la història del jazz i que, per tant, doncs serà tot un referent històric a tenir en compte dins d'aquesta programació del jazz.
Un dels concerts serà en sessió matinal el diumenge 17 a l'Escorxador.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. L'Associació Esportiva Prat es juga a entrar a la Copa del Rei.
L'equip Potablava té un repte important a Castàlia, superar la ronda de quarts de final de la Copa Federació i així accedir a la Copa del Rei. L'equip de Pedro Dolera està a 90 minuts de classificar-se per la competició del CAU. Els pretencs juguen avui al camp del Castelló a les 8 en una eliminatòria a partit únic.
En hoquei herba comença la segona jornada a la màxima categoria masculina.
S'enfronten al Club Deportiu Terrassa amb el júnior de Sant Cugat a partir de les 8 del vespre buscant la primera victòria del curs. També avui el Polo barceloní rebrà l'Atlètic Terrassa 8:45. Cap dels quatre equips catalans van poder guanyar en la primera jornada i buscaran avui el primer triomf del curs.
En bàsquet, nova cita històrica del Cadí La Seu, que aquesta nit es juga al lideratge de grup a l'Eurocup.
Rep l'invicta l'Andes francès al Palau d'Esports en un bon moment de forma. Les urgellenques encadenen 5 triomfs a la Lliga Femenina, l'últim a la pista del Manfilter i 2 en competició europea.
Avui també juguen competició europea el Baxi Manresa i el Joventut de Badalona.
El Nanterre serà el rival dels verdinegres a l'Eurocup a 8:45. El conjunt francès arriba a Badalona amb una victòria menys que la penya, mentre que el bàsquet Manresa juga avui la quarta jornada de fase de grups de la Champions League al Nou Congost, davant el Tour Telecom. En la competició continental, els del Bages han guanyat 2 dels 3 partits jugats. L'enfrontament començarà a 8:45 del vespre.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem, com sempre, demà. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
Des que vam endarrerir els rellotges una hora, que hem entrat de ple en la part més fresca de l'any. Hi ha qui ho considerarà una excusa per quedar-se al sofà amb la manteta i la llar de foc i qui ho agrairà per respirar aire pur i gaudir dels mil colors que pren la muntanya. Però aquest mes de novembre ens arriba una proposta que pot unir aquestes dues maneres d'entendre la temporada de tardor-hivern, la mostra del Centre Excursionista Empordanès de Figueres. La mostra és un cicle de projeccions cinematogràfiques sobre aventura i muntanya. Enguany arriba la majoria d'edat programant fins a 7 projeccions. La primera, dijous 14 de novembre, amb la pel·lícula Arctic, a la sala Las Vegas. Tota la resta seran a la sala La Cate. Dissabte 16, Everest Green i The Simon Chamois. I dissabte 23 de novembre, els curtmetratges Via Cruxis, Freedom Underload, Vallandalà i Lord of the Taiga i Amb Olbergs Le Wimil. A més, la mostra també compta amb convidats d'excepció, com són l'alpinista Jordi Toses, en una sessió per als instituts de Figueres, divendres 15 de novembre, i l'escalador Patxi Usobiaga, el qual divendres 22 de novembre oferirà una masterclass al Rocòdrom Top.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Secció de pel·lícules d'aventura i muntanya. En trobareu tota la programació al web lamostra.cat.
Sabies que...
Segons una investigació, els gats reconeixen la veu del seu amo però no reaccionen a ella malgrat tot. És la conclusió a què va arribar un grup d'investigadors japonesos després de realitzar experiments amb 20 gats domèstics. En ells van reproduir gravacions dels amos dels gats cridant a les seves mascotes. També van reproduir gravacions de tres estranys que cridaven als gats, fent servir les mateixes paraules que els amos. Si bé els gats van mostrar una resposta significativament més gran quan els seus amos els van cridar pels seus noms, que davant dels estranys que van fer el mateix, no es van molestar a aixecar-se en cap dels dos casos.
La xarxa de comunicació local.